Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Les 5 de la tarda, 11 minuts. Saludem a aquesta hora el catedràtic d'Estructura Econòmica de la Facultat d'Economia a l'Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull, Santiago Niño Becerra. Professor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut al programa. Bé, hem de començar avui amb dades de l'IPC, a veure quina anàlisi ens en fa. Estancament en les dades de l'IPC. Els preus ja fa 14 mesos que no es mouen i que ho fan en xifres negatives. El govern central nega que l'economia estigui en deflació, però mai en els últims 50 anys s'hi havia estat tan a prop. Per comunitats autònomes, Canàries, Aragó, Cantàbria i Extremadura són les més afectades, mentre que a Catalunya els preus sí que han pujat, ho han fet un 0,1%. Deixi'm preguntar-li si això, en el fons, no són bones dades. Ho dic perquè els preus no s'incrementen, per tant, en fi, diríem que tot continua, la inflació continua controlada.
A veure, si tinguéssim una inflació del 3% i l'IPC baixés un 0,4%, això seria una molt bona notícia. Però que tinguem des de fa 14 mesos una inflació, un IPC a la baixa, i que els preus hagin tornat a caure un 0,1%, això és dolentíssim. És a dir, amb aquests nivells de preus que tenim ara, és dolent que la inflació baixi. Que l'IPC baixi a tota Europa, però a Espanya particularment més, perquè el model productiu espanyol és inflacionari. Llavors la inflació fa de lubricant per l'economia. És el pitjor que pot passar ara. Bueno, el pitjor, una de les pitjors coses que poden passar ara, que els preus baixin. Realment,
bueno,
sí.
No baixen, estan, diríem que estan estancats.
Estan estancats amb tendència a la baixa. Per què? Perquè no hi ha consum. I el poc consum que hi ha es fa desestalviant.
Bé, perquè no li diguin que vostè sempre veu les coses només negatives, qui sí diu que estem a un pas de la deflació, no, en aquest cas no sé si en pensa vostè, però sí que ho diu el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Joan B. Casas, qui alerta també sobre la rebaixa de salaris. Avisa que no hi ha marge per més rebaixa.
Aquest és un tema que s'ha de revertir. Jo penso que la reducció salarial ja no té més recorregut. No pot tenir més recorregut. Com a conseqüència, ara tenim una situació efectivament de desigualtat i una altra cosa que jo he apuntat abans, que és molt preocupant, que és que estem a un pas d'entrar en un procés deflacionari.
Què passa si entrem en un procés deflacionari? Com diu en aquest cas el senyor Joan B. Casas.
A veure, això ho ha dit més gent, aquí ho hem comentat fa dies. Jo penso que un procés deflacionari no. El que sí que està Espanya instal·lada és en una situació deflacionària. Ara em preguntarà quina és la diferència. A veure, la deflació és el que va passar, per exemple, als Estats Units als anys 30. És a dir, la Gran Depressió, és a dir, ensorrament del PIB, ensorrament de l'ocupació, ensorrament del consum, ensorrament de la producció, preus en caiguda lliure, això és una deflació. Una situació deflacionària és el que ja hem entrat a Espanya. És a dir, no hi ha consum, els preus baixen, no és per el que diu el govern que la gent s'espera a comprar quan baixin més els preus, no és per això. Els preus baixen perquè no hi ha consum, perquè no hi ha renta. Per què no hi ha renta? Perquè els salaris han baixat, d'aquí el que diu aquest senyor. Per què han baixat els salaris? Per aconseguir competitivitat. Espanya ha aconseguit competitivitat no via productiva, no via inversió, sinó via salaris. I ara ens trobem de que la gent està desestalviant per consumir. Però què consumeixen? Productes importats. Per què? Perquè la gent prefereix un Golf que un Ibiza. Així de fàcil. Llavors, és una situació, perdó, però és que tinc la veu fatal. És una situació realment molt, molt, molt complexa. Espanya ha arribat a un punt, té raó al degà del col·legi, que ja no pot baixar més els salaris.
Sí, ell reclama que s'ha acabat, que no en baixin més, i que en aquest cas que facin un canvi i que comencin a pujar.
Però continuaran baixant. Per què? Perquè l'oferta de treball és superior a la demanda i l'única forma que té Espanya de guanyar una certa competitivitat és baixant encara més els salaris. Baixaran més els salaris i la despesa pública.
Més els salaris, però com vol que baixin més els salaris?
Pots baixar més els salaris.
La gent no podrà, és impossible pagar totes les despeses que té una família o una llar.
Per això la
tassa... El pis, l'aigua, la llum, el gas, això no para de pujar.
Per això la tassa de pobresa està pujant. Ja estem al 24% de tassa de pobresa.
Sí, 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 que per cert no se'n parla massa d'aquesta qüestió. Els primers, en aquest cas, mea culpa.
Un dia ha de convidar un senyor de Càritas.
L'hem convidat en alguna ocasió i ho tornarem a fer, sí. Tota la raó.
Bueno, llavors, clar, és una situació realment molt complicada la que té Espanya per davant.
Clar, perquè coses tan bàsiques com és la pobresa energètica,
exacte,
cada cop costa més, és més car pagar la llum, el gas, és a dir, i clar, cada dia, com vostè diu, els sous van a menys. És a dir,
van a menys.
I si anirem encara a menys,
sí,
ja m'explicarà vostè com ho pagarà això la gent.
Llavors, aquesta és una situació deflacionària. És a dir, els preus no pugen perquè no poden pujar perquè no hi ha consum. I a la vegada Espanya té una altra història. Per altra banda, un excés de capacitat productiva. Espanya podria produir molt més del que produeix per la seva capacitat productiva que no utilitza. I, torno a dir, una situació complexa. Malgrat del que digui el govern central, malgrat això.
Fa uns dies el Servei d'Estudis del BBVA donava a conèixer unes previsions, alertava que a finals de l'any que ve la taxa d'atur serà del 22,5%, per arribar a, i aleshores apuntava que per arribar a una situació, segons ells, normal, amb un atur estructural del 17 o el 18%, això encara hem d'esperar. El que el vaticinava en aquests serveis d'estudis al BBVA, que quedaria la taxa fixada d'una manera permanent amb un 17-18%. O sigui, d'aquí no baixarem.
Sí, això, jo quan vaig llegir... Això, a veure, no és que sigui una notícia, això és part d'un informe bastant llarg que el BBVA Research va publicar la setmana passada. Jo quan vaig llegir això, de veritat, a mi, se m'ha posat els pèls de punta. Perquè jo havia parlat sempre, recordareu, un atur estructural entre un 14 i un 16%. Jo havia, clar, aquesta gent té molta més informació que jo. Un 18% d'atur estructural significa que, atenció ara, la població equivalent a temps treballant a temps complet que no tindrà feina, que no significa que siguin sempre les mateixes persones, serà un 18% de la població activa. A l'equivalent a aquest percentatge de gent, ara actualment, perquè ens fem una idea, serien uns 4 milions de persones. Uns 4. No treballaria... 3 i mig. No treballarien mai. Mai. Vol dir, mai trobaran feina. Però, clar, és que això s'ha de complementar. Aquesta tassa d'atur estructural del 18% s'ha d'afegir a l'atur estacional. Una tassa d'atur estructural d'un 18% significa una tassa d'atur global que pot lliscar al 30%. I això és per després de la crisi. Això és per quan hagin sortit de la crisi. Una xifra d'un 18% absolutament brutal, salvatge. Recordem, perquè la gent pugui comparar, que quan Espanya hi va bien,
sí,
a l'atur estructural es calculava, s'estimava en el 7%. Ara estem parlant del 18%. Torno a dir, per després de la crisi. I això, que això a l'estudi està molt ben explicat, si Espanya fa tot el que ha de fer i ho fa bé. Que...
Bé, parlem del preu del petroli, que ha caigut fins a mínims fa 4 anys. El barril de Brent, que és la referència a Europa, se situa per sota dels $80. Les benzineres no ho notem, perquè sí que ho notem quan puja el barril de petroli. En fi, incrementen els preus a pràctica instantània, automàticament. Però, en canvi, les petrolieres, aquests monopolis, quan es tracta de baixar, baixen, diguéssim, com va dir un dia, ho va dir a la perfecció el professor Marzo, va dir que pugen molt ràpidament, però baixen com si fos una ploma. És a dir, que la baixada del preu baixa plomiza. Per tant, estem en aquesta dinàmica. La pregunta és, professor, des del mes de juny el preu ha baixat fins un 30%, cosa que nosaltres, els que posem benzina, no ho hem notat massa. És una bona notícia?
És una molt dolenta notícia.
Què diu, home?
Molt dolenta.
Però què diu, ara?
Molt dolenta.
Jo havia estat contenta quan he vist la gasolinera i vist que havia baixat el gasoil.
No, l'ha baixat?
El gasoil l'ha baixat una mica.
Ah?
Sí, sí, ja fa dies.
Doncs mira.
Ja et diré quina gasolina.
Sí, però... Digue-me-la, perquè jo vaig allà i veig que els preus estan clavats amb claus.
Era
o sigui, En canvi, quan puja sí que... Puja automàticament, però quan baixa, com va dir el professor Marzo, baja com una pluma.
A veure...
Per tant, mala notícia, és mala notícia pels usuaris.
Bueno, no sé, per l'economia en general és una molt dolenta notícia.
Per què?
Perquè els preus del petroli són a futur. És a dir, nosaltres ara el preu que veiem, aquest preu per sota de 80 dòlars...
Això és d'aquí 3 mesos.
2-3 mesos, sí. Llavors, què significa? Que s'espera que la demanda de petroli baixi. Què significa això? Que l'economia anirà a menys, necessitarà menys petroli, menys energia, menys combustible.
Per
què? Per què? Perquè l'economia anirà pitjor. Una dada, s'espera que el 2019 el consum sigui més baix que el 2013. És a dir, aquí ens està marcant una tendència.
I això què vol dir?
Vol dir que ara venen un parell d'anys pues, molt complicats. Molt complicats. Per dir-ho suaument.
Per tant, mala notícia també que vagi el petroli.
A veure, seria molt bona notícia si el petroli baixés perquè s'hagués incrementat la productivitat en l'ús del petroli. És a dir, l'empresa X ha millorat la seva maquinària i ha aconseguit baixar la seva factura energètica un 2%, fabulós. Ha sortit un motor nou que estalvia un 10% de benzina, amb la qual la despesa d'aquell cotxe en combustible ha baixat un 5%, fabulós també. Això sí, però la baixada de preu per menys consum a nivell global és una notícia dolentíssima, perquè clar, això, si vol ho expliquem, no? Però això està vinculat a més amb el valor del dòlar, perquè el petroli cotitza en dòlars.
Sí.
Què significa això? Això significa que s'està esperant, com la producció no ha baixat, que el preu el valor del dòlar baixi també. És a dir, que...
Però per què, perdoni, és que aquí ja no hi arribo jo.
Sí,
perquè interessa que baixi el preu del dòlar?
No interessa. Però s'espera que baixarà. És a dir...
I si baixa el preu del dòlar, què passa?
A veure, el dòlar és el que cotitza absolutament tot. És a dir, si baixa el preu del dòlar, problemes per l'economia americana i a la vegada, evidentment, estarem a les portes si no estem ja d'una guerra de divises. Perquè, clar, és a dir, si baixa una, l'altra voldrà... Per cert, no sé si va llegir una previsió que va publicar Bloomberg d'una agència de càlcul que s'estimava que per l'any vinent hi havia un 65% de probabilitats que l'economia d'Estats Units tingués problemes molt greus. 65% és moltíssim.
No ho vaig llegir, sí. No ho vaig llegir.
65% realment... Bueno, es pot buscar en Bloomberg, vull dir...
Una altra qüestió. Multa de 3.400 milions d'euros, que es diu aviat, 3.400 milions d'euros per 6 grans bancs que van manipular de manera coordinada els tipus de canvi. Ho van fer, a més, en un mercat, el de divises, com ho gairebé 5 bilions de dòlars al dia, 100 vegades més que la borsa de Nova York. Les entitats són Citigroup, JP Morgan, que sempre surt a totes les martingales, sempre surt JP Morgan, USB, aquesta és la de la...
Aquesta també surt bastant, eh?
També, aquesta és un clàssic. RBS i també HSBC, que també hi surt, i el Bank of America. Els reguladors dels Estats Units, Gran Bretanya i Suïssa, els acusen de no haver aplicat durant 6 anys, que es diu aviat, els controls interns corresponents. Primer, com s'ho explica això? I després, com s'ho feien aquestes entitats per manipular el tipus de canvi? És a dir, què és el que feien? Perquè s'ha arribat a dir que, per exemple, van arribar a guanyar aquestes entitats $99.000 dòlars en només 15 segons.
Bueno, em sembla poc, eh?
Com s'ho feien, això?
A veure, d'entrada, vostè es creu que una entitat com aquesta pot estar manegant durant 6 anys...
6 anys?
Els tipus de canvi i que ningú se n'adoni?
No, és a dir, jo no m'ho crec.
És a dir, la història és que uns empleats arreplegats, actuaven per lliure i que, sense coneixement dels seus caps, van dir, home, per favor, això no es creu. Això és que... És a dir, no és creïble. Bé, com es feia? Imagines, per exemple, ho explico molt...
Sí, per entenedor.
Sí, imaginem, per exemple, que vostè vol comprar divises.
Sí.
A veure, no 4 duros, una quantitat important perquè vol fer una operació, etc etc. Molt bé, jo sóc un banc i el senyor Marcelí també és un banc. Molt bé. Llavors resulta que vostè contacta amb mi,
sí,
i em diu, bueno, dona'm preu, si us plau, per, 5 milions de dòlars. I jo agafo i li truco al senyor Marcelí.
Sí.
A mi què m'interessa? A mi m'interessa, evidentment, que el preu que vostè compri sigui més alt, perquè jo tenia un guany, no? Li dic al senyor Marcelí, fes pujar el preu del dòlar. Llavors ell fa unes històries, llavors el preu del dòlar puja. I llavors Sí, compra i ven i fa operacions a futurs, etc. Llavors, vostè, quan em compra a mi el dòlar, clar, evidentment ha de pagar més. Jo tinc una diferència i jo, nyaca-nyaca, benefici. I això ho han estat fet durant 6 anys.
I ara se n'adonen?
I ara se n'adonen. A veure, jo personalment no m'ho crec.
Perdoni un moment, senyor Marcelí. Ha transcendit que els operadors es comunicaven a través de grups,
sí,
tipus xats,
sí,
com tants
xats. El WhatsApp, sí.
Sí, amb grups privats de xats, amb noms com els tres mosqueters o equipa.
Sí, sí.
Ah, veus?
I aleshores feien aquest grup, i va, ara fem això, ara manipulem l'altre.
Però és que no se n'adona que això és visible, això. O sigui,
jo no m'ho crec,
jo no
m'ho crec.
Això fa riure,
això fa riure. Sí, no, però jo no m'ho crec, però és així. Vull dir, que et digui, senyor Marcelí.
No, perquè quin benefici en trec jo de pujar el dòlar? Perquè vostè i jo anem a mitges.
Van a mitges.
Sí, perquè a més vostè, eren 6, llavors estaven coordinats. Un amb l'altre. És que eren 6 bancs.
Ah, eren 6 que anem tots a l'hora.
O unes operacions no, i un altre sí. Clar, és que estem parlant, per exemple, de que al món, és que són xifres realment, al món es belluga cada dia 4 bilions de dòlars en divises. 4 bilions de dòlars és pràcticament 4 vegades el PIB d'Espanya.
Això en un dia?
En un dia. Doncs clar, és que són xifres. Encara que només sigui un 0,00001%, és que és una bestiesa de diners. Llavors, aquesta quantitat de 3.500 milions,
sí,
o sigui, això fa riure. Això és el que costa un cafè. Això fa riure.
No se la creu.
No, sí, home, sí que l'han posat, aquesta quantitat. Però per als guanys que han tingut, això és de riure.
Ah, la multa, vol dir la multa.
La multa és de riure.
Sí, disculpi. Sí. Vol dir que no se sap, no se sap el que poden haver arribat a guanyar durant 6 anys.
Home, per favor, vull dir, és que fa riure,
sí,
aquesta multa.
És una propina, té tota la raó.
És una propina, una propina barata.
No, propina i barata, sí, té tota la raó. Escolta, abans d'acabar, un fenomen, va passar un fenomen, concretament el dia 11, a banda de l'11, del sorteig de l'11, es va celebrar a Xina, que això, mira, estaria bé per la Montse,
què?
El dia dels solters.
Quina obsessió!
Home, coincidint amb la celebració del doble 11, l'11 de l'11, bueno, en aquest cas és 11 de l'11 del 14, però
14,
11 de l'11, la cosa és l'11 de l'11. A Xina celebren, des de fa pocs anys...
Quatre anys,
el dia dels solters. I aleshores... Aquí hi ha una companyia que és la que ara mateix marca la pauta amb el comerç electrònic, que es diu Alibaba, que va batre un rècord. Va superar dimarts el seu propi màxim de vendes a través d'internet. Només en els primers 18 minuts, a la Xina, amb el dia dels solters, va facturar un total de 1.000 milions de dòlars. 18 minuts primers, 1.000 milions de dòlars. Al final del dia les vendes havien superat ja els 9.300 milions de dòlars. Bueno, deixi'm, professor, que li pregunti si, bueno, al voltant d'aquest fenomen, no? És a dir, el volum, vostè no considera una bestiesa el volum de compra, o sigui, de venda, en aquest cas, d'Alibaba, només en un dia?
Bueno, és que a Xina hi ha molta xinesa.
Clar, és que és això, eh? Vull dir... És que si s'hi posen tots a l'hora...
Bueno, clar, 9.300 milions, només, com dèiem, els 18 primers minuts factura 1.000 milions de dòlars.
I a més, hi havia descompte, eh? També te truco això perquè
bueno,
hi havia descompte.
Bueno, a veure, perdoni.
Per què hi havia descompte? Perquè era 11 de l'11? O perquè tenen preus molt competitius?
I més del 70% de les compres... Més del 70% de les compres es van fer a través del dispositiu, o sigui, a través del mòbil.
Sí. Mòbil i tablet, eh?
Bueno, ja era la compra d'allò que se'n diu, de lo més impulsiva. Una compra totalment impulsiva.
Bueno, a veure, aquí aquesta... Bueno, a més, la història de l'Alibaba continua, perquè quan va sortir a bossa,
clar,
va trencar el... A veure, és una de la...
També aquí... n'hi ha, perdoni, que diuen que això de l'Alibaba acabarà com l'elèctrica Enron.
Bueno, a veure, abans de passar a Enron, a veure, aquí hem parlat que estem davant d'un canvi de model.
Sí.
Va. Una de les coses que passarà amb aquest canvi de model és que el sistema de compra, que això ja està passant, canviarà. És a dir, abans, per comprar algú, anàvem a una botiga, anàvem a uns magatzems, físicament.
Bueno, abans, ara ho fem també.
Sí, però jo compro molt per internet, bueno, ara, per exemple, clar.
I pagaves i t'emportaves el trasto, no?
Sí, bueno, és el que faig jo.
Sí, sí.
És que si no ho veus i no ho toques...
Te pots comprar sèries sense estar subtitulades.
No. Aquest és l'error. Aquest és l'error. Per què vaig jo al comerç electrònic? Perquè vaig a les botigues i no trobo res del que busco.
El problema és les botigues.
Aleshores, al no trobar el que busco, doncs t'has de passar a internet.
Tu vas no us enfadeu, perquè a vegades trobo més bons preus per internet
nena,
que la botiga.
Però, perdona, com te pots comprar unes calçates per internet si no saps si et van bé?
Clar.
Home, però
si no saps si et van bé...
Hi ha unes talles estàndards i no em compro les calces a internet, compro altres coses.
No, però això és cert. Arriben coses que després te les proves i no...
La evolució d'això serà, o està sent ja, la reducció del comerç, de la compra, del consum en comerç de proximitat, passarà a grans superfícies i sobretot a internet.
Mm. Tot ben igual, eh? Tot allò, tots som... Anem a Gataca. Vostè ha vist la pel·lícula Gataca?
Sí, per descomptat.
Però pues anem tots aquí, eh? Perquè, clar, o sigui, has d'anar a comprar tot a gran superfície, cap botiga personalitzada, tot...
No, però al contrari. Al contrari. Aquesta nova història que jo li dic la indústria 4.0, és a dir, la personalització serà màxima, perquè a través de la manufactura per impressió en 3D es podrà fabricar el que vulguis a mida. És a dir...
Però no és el mateix...
No és el mateix.
A mi no em genera les mateixes sensacions comprar per internet que anar a una botiga i comprar-te una cosa allà a la botiga. Ara entenc que pel preu i en aquest cas perquè no ho trobes a la botiga, doncs la gent...
Això es deia dels e-books. Es deia dels e-books que l'e-book mai triomfaria perquè com el paper res, etcètera, etcètera. Als Estats Units, el 24% dels llibres que ja s'estan venent ara són e-books.
Però aquí no tira, això, eh?
El 24% als Estats Units.
Sí, però aquí al final acabem fent el que fan als Estats Units,
sí,
eh? Perquè hi ha un grapat de cases apareades que van aparèixer perquè tothom volia la casa de la típica família americana.
Però també s'ha acabat.
Bueno, s'ha acabat perquè, clar, ja no hi havia més espai per fer les cases apareades, eh? Perquè també hem entrat en una bombolla immobiliària, però el model americà, tard o d'hora, s'imposa. O no hi ha gent amb els iPads i, en fi, un grapat de coses que venen dels Estats Units. Per tant, el model va per aquí.
Sí, jo penso que sí.
Doncs, escolti, tot serà ben avorrit. Per cert, li preguntava això. Alibaba es parla, com que va entrar en borsa i té aquesta força ara mateix, hi ha alguns analistes que diuen que comparen aquesta bombolla d'Alibaba, que bé si això seria com un Amazon...
No. A veure, aquí volia...
Venen aquests, fan igual.
Sí, però, a veure, hi ha una diferència important. L'Alibaba va néixer com una botiga, entre cometes, majorista. Amazon no. Primer això. En segon lloc, la comparació en Enron, a mi personalment, no em sembla correcta. A mi personalment, perquè Enron era una empresa que treballava en intangibles, és a dir, amb drets de distribució elèctrica. Però Alibaba treballa amb temes que es poden tocar, no? És veritat que a Xina la situació administrativo-política és estranya, per dir-ho així, i pot evolucionar cap a zones o situacions estranyes. Però, bueno, jo penso que són situacions completament diferents. Fins
que peti, perquè a Xina també diuen que no s'aguanta. Sí.
No s'aguanta, és veritat. Les previsions són cap avall.
Veus?
En fi...
Estic buscant càmera fotogràfica submergible
sí,
i no trobo res.
De tant en tant comprar les botigues, perquè si no...
Ja ho faig.
El comerç de proximitat...
Ho faig amb... molt sovint en botigues petites que no siguin grans magatzems.
Veuràs el que és el decorat de moltes ciutats ara, molts pobles, que no, a banda de que només hi ha les botigues que totes són iguals, perquè les que són singulars tanquen, perquè és insostenible, i després doncs hi ha aquests locals buits que, en fi, que estan, això sí, estan agraciats amb els grafitis que alguns...
No hi ha res com anar a les merceries autèntiques de tota
la vida. Sí, però si no n'hi ha, però si no en queden.
Sí, encara en queden.
Les tanquen. Vas al portal de l'Àngel i tot és del senyor Ortega.
Menys la Mercedes.
La Santana.
Aquella Santana.
L'única.
L'única.
No, però n'hi ha de petitones encara als barris.
Sí. Mira, jo em poso un microscopi per buscar-les. Perquè, en fi, tot és del Zara. Zara amb diferents noms, això sí, eh? Tot és ben...
Sí, perquè t'enreden.
Sí. Però cuidado amb això, Zara està tancant botigues a Espanya, eh?
Què diu ara?
Home, clar, bueno, clar, és que al final un es fa la competència amb l'altre.
Està tancant botigues a Espanya i a la sobre en l'altre posti.
Sí, entre Zara i Zara, doncs clar, queda... Es canibalitzen, clar. Al final això acabarà així. Una de les dues Zara haurà de tancar, perquè tot serà Zara. Bueno, Zara, Oix, bueno, totes aquestes marques, submarques, trimarques, Moscú, Terke,
Zara Home,
Zara Home, unes coses precioses.
Max Moduti.
Els russos estan entusiasmats amb, russos, sí, amb les coses del Ferrajón.
Ara, aquí, allò...
Santiago Niño Becerra, moltíssimes gràcies.
De res.
Adéu-siau, bona tarda. Adéu.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.